Dos minuts i arribarem al punt de 3:15 del vespre en directe a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte. Temps per parlar d'hoquei patins i per repassar com ha anat aquesta 21a jornada a l'hoquei Lliga, però atenció, sense perdre de vista, Toni, que aquest cap de setmana el Vendrell està de festa, o ha estat de festa, sí. I continua de festa, suposo.
Sí, sí.
El Vendrell, jo diria que sorprenent vencedor de la tercera edició de la Copa del Príncep.
Sí, sí.
Qui ho havia de dir, el Vendrell, que va aconseguir l'ascens a Primera Nacional Espanyola i en la seva primera temporada, em sembla, vaja, jo ara
sí, sí,
parlo...
la primera temporada de Primera Nacional...
Doncs s'ha endut el títol, un títol. Que el Sitges, per exemple, va estar a punt de guanyar-lo en dues edicions, les dues primeres, vaja.
La primera, sí.
I el Vendrell, a la primera de torno, patapam.
I el gol de la victòria ho va marcar un jugador que ha jugat amb el Sitges, un vilanoví que aquí l'estimem molt, que és l'Òscar.
Òscar Ruiz, sí senyor.
Òscar Ruiz Òscar marcava Ruiz. El gol de la victòria del seu equip. Un Vendrell que va tenir que lluitar molt perquè, de fet, s'adelantava el Covendas de penal.
Sí, sí.
I al final, doncs, va capgirar marcador i aconseguia un gran èxit pel Vendrell en el primer any, com tu dius, i com així és a la Primera Nacional, no? És molt important, no?, per aquest equip, un equip que té jugadors que ha jugat amb el Patí Sitges i que...
Bueno, té l'Òscar Ruiz i el Miqui Castell, també.
El Miqui Castell, tot un veterà de l'hoquei, perquè
sí, sí,
déu-n'hi-do
sí.
Aquest home, els anys que porta a jugar a l'hoquei, la Primera Nacional és una categoria en la que ha jugat molts anys, però també ha estat amb el Vilanova que hi lliga.
Categoria complicada, aquesta, la Primera Nacional, eh?
Sí, molt complicada.
Molt complicada, molt perquè complicada. Assolir l'ascens de categoria no és gens fàcil, vaja, no ho és en cap de les disciplines esportives, no? Però bé, el Sitges ja sap què és el que és jugar aquesta categoria, què és el que... o el que significa disputar una competició com la Copa del Príncep, que bé, en el seu moment doncs, va generar molta il·lusió.
Sí, molta, molta. I a més és...
va moure molta gent, tant a Grado com a Oviedo.
Sí, i ara el fet de fer-lo aquí al Vendrell, clar, el Vendrell ha estat com a equip...
Anfitrió. El Vendrell ha participat...
Que de fet passava passava a los penals, les semifinals, i Vesporron doncs, ha aconseguit guanyar la Copa del Príncep, no? Un Vendrell que, home, és un gran èxit, no? És un gran èxit per a l'esport català perquè, i sobretot al comarcal, perquè, home, si en les primeres dues edicions el Sitges ha estat allà, en aquesta tercera el Vendrell ha estat el campió, i això és molt interessant.
I com sempre, bona representació catalana en aquesta competició, en aquesta última edició han estat el Gec i el Vendrell, bé, el Sitges dos anys hi ha estat, el Cerdanyola, el Xum...
És curiós lo del Gec, eh?
Sí, sí, sí.
L'any passat tenia un equip molt jove, me recordo un equip molt jove, que deia que era un equip de futur, i mira per on, jo penso que pot ser un dels equips que l'any que ve estigui a l'hoquei Lliga, ja ho veurem.
En fi, doncs, felicitats per al Vendrell, per la gent de Vendrell, que s'apunta a un títol important. Alguns doncs, no li donaran la importància que potser es mereix, però en fi, sempre ho hem defensat, això aquí. A vegades
I ara què dius tu,
es parla malament de les federacions i això, però en aquest cas jo penso que la federació va tenir en el seu dia una bona pensada per potenciar la Primera Nacional. Això no treu doncs, les dificultats que tenen els clubs per fer front a aquestes competicions, no? Perquè com el Sitges va haver d'anar a Grado, va haver d'anar a Oviedo, i clar, això val uns diners, no? I clar, això té un cost econòmic important per a equips, per a clubs que molts doncs, són modestos, per què no dir-ho, no? Però bé,
sí,
en fi,
sí.
Si això serveix, ho repeteixo una vegada més, per potenciar doncs, una competició com la Primera Nacional i afegir-li un granet de sorra més, un al·licient menys, doncs perfecte.
Sí, sí, el que passa que aquests campionats estan molt bé, però es tindrien que mullar una miqueta més la federació.
Això sí,
no?
Això sí.
Volia dir una cosa, és curiós, eh? El primer any el Sitges no va de favorit, no va guanyar.
No va guanyar.
El segon any el Sitges també anava de favorit, perquè de fet era el primer.
Sí, el que passa és que jo recordo que
no va guanyar.
L'any passat Carlos Figueroa ja deia, bueno, és una competició que no arriba en un bon moment, ara no és el millor moment per anar a jugar a la Copa de Príncep, ja veurem què passarà.
Aquest any, a què no saps qui anava de favorit? I per mi era el gran favorit.
Jo penso que el Liceu,
Liceu.
No? El Liceu.
Doncs
sí.
No l'ha guanyat.
No
l'ha guanyat el Vendrell.
Sí, sí, una competició molt donada també a les sorpreses. En fi, doncs, això és el que ha passat al Vendrell. Aquí ara hem de parlar, i toca parlar d'hoquei Lliga, i de repassar com queda aquesta 21a jornada després dels partits del cap de setmana. Vinga, doncs som-hi, marcadors d'aquesta jornada 21 a la UQ Lliga. Liceo 2, Lloret 1, Mataró 1, Noia 3, Xum Massanet 5, Alcoi 5, Voltregà 1, Vic 2, Barça 5, Tenerife 2, Sitges 2, Igualada 3, Lleida 2, Vilanova 4 i Blanes 2, Reus 5. El Barça continua liderant la classificació amb 48 punts, seguit però molt de prop del Vic, que en suma 47, 45 al Liceo, que és tercer, i el Reus, quart, amb 41, seguit del Noi amb 36, 34 per l'Igualada, 31 pel Lleida, 25 pel Blanes, 25 punts també pel Vilanova, el Voltregà en suma 24, 23 al Lloret, 22 al Tenerife, l'Alcoi en suma 22 i els tres darrers classificats són el Xum amb 19, el Mataró amb 15 i el Sitges amb 5. Toni, dissabte 2-3, derrota del Club de Sitges davant el Proinós a Igualada, una Igualada que té un equip molt jove.
Molt jove, molt jove, molt jove. De
equip,
futur, eh?
Sí, sí, un equip de futur.
Si ho mantén bé, aquest equip, jo penso que pot fer gran coses aquest Igualada. Joan Carles té un equip molt jove i crec que bé, que és un bon equip, eh? A mi me va agradar l'Igualada. El que passa que el dissabte passat el Sitges va estar a una alçada molt superior i va mereixer guanyar aquest partit, no? Quan millor estava fent el Sitges, i de fet fallant una falta directa a Marçal, doncs a la següent jugada Pelica, no? Sí, marcava sí. El primer gol de l'Igualada era el 0-1 i un minut després Marc Navarro feia el 0-2. Així s'arribava ja pràcticament fins al final, faltant segons per acabar la primera part, Sebas Moreno feia l'1-2 i la jugada més maca del Sebas va arribar al minut 31 en la que aixecava una bola, la picava per baix i marcava el 2-2.
Un gran gol, sens dubte.
Un gran gol, un gran partit del Sebas el dissabte, i després, doncs, quan faltava un minut per veure aquest gol, doncs l'Edu Fernández feia el definitiu 2-3. Va ser un partit de poca sort per Sitges, perquè de fet el Marçal va tenir dos boles de gol.
Per això hi havia esperances que amb el 2-2 penses, bueno, tenim l'empat, és un punt. Mira, no es guanya, però és un punt. I un punt és un punt, i més quan tens un equip com és l'Igualada, no? Però tenies aquella certa esperança de dir, ostres, es pot guanyar el partit, perquè l'equip estava ben posat, molt treballant
bé,
molt,
molt bé,
tenint
sí,
ocasions,
sí.
I a l'últim minut doncs, tens la desgràcia, noi, i mai millor dit que l'Igualada et fa el 2-3, no? I et quedes amb el mal cos, vaja, eh?
Sí, sí, a més l'Igualada era conscient de que el Sitges li podia fer el gol i de fet feia un pressing a mitja pista buscant robar la bola més ràpidament possible, no? No lo va aconseguir, la llàstima va ser que les dues últimes boles, que de fet faltava un minut per acabar el partit, doncs aquella jugada de tres tocs entrava la bola dintre, no? Va ser una llàstima perquè el Sitges va tenir opcions per a poder guanyar. Jo pensava, amb el 2-2, el que primer marqui guanyarà.
Sí, sí. Malauradament va ser l'Igualada. Sí, sí, sí.
Malauradament va ser.
Entre altres coses perquè quedava poc temps.
Molt poc temps.
No hi havia marge.
El partit està molt equilibrat.
Sí, sí.
Sabia que el que primer...
Estava, com es diu, guapo, el partit.
Molt maco, molt maco. Va ser un bon partit del Sitges, me va agradar molt, fins i tot quan el Sitges va encaixar els dos gols. En cap moment va perdre la compostura del partit, va estar allà lluitant i després se va refer la segona part. Va ser molt bo el gol psicològic, faltant segons per acabar la primera part, i que surtis i al minut 6 marqui el 2-2, te posa dintre el partit. La llàstima és que va faltar aquell plus que falta sempre per poder guanyar el partit. Llàstima, perquè va tenir contra les cordes l'Igualada, però al final se van portar els 3 punts ells.
Toni, una novetat destacada en l'alineació del Sitges i era la presència sota pals de l'Àlex Ribó.
I molt bé, eh?
Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Va estar molt segur. Potser en el primer gol lo va agafar una miqueta fred, però després...
No, estem parlant d'un jugador que ha hagut de veure la majoria dels partits, per no dir tots, fins ara, des de fora.
Des de fora, sí, sí. Però és un jugador que té molta espenta, té moltes ganes, s'ha entonat força bé, s'ha entonat molt bé en aquest partit i doncs déu-n'hi-do les boles que va aturar, molt perilloses, no? Bé, és un noi de futur, és un noi que si se la dona minuts pot fer gran cosa. I home, Javi Navarrete, jo penso que ha fet bé en també donar-li minuts a l'Àlex, perquè també se l'ha merescut.
Ara ho escoltarem, però el Xavi Navarrete com estava quan va acabar el partit? Suposo que allò... pensant el que pensàvem tots, no? No hi ha manera.
Sí, a veure, en Javi és una persona que quan parles amb ell realment no li veus la processó que porta per dintre.
Sí, sempre manté el mateix to, eh?
Sí, té el mateix to i sempre, i a més, no. És una persona molt raonable, no? Te raona ràpidament com ha anat el partit i això, i és molt difícil realment veure'l nerviós, no? Però, bueno, ell ho diu, no? Va patir molt en aquest partit i es pateix molt des de la banqueta més que de jugador.
Sí, sí.
Però hi ha coses que m'agraden del Javi i, per exemple, aquest esperit que l'està donant a l'equip, llàstima que l'equip ara ja pràcticament ho tingui tot perdut, però està donat un esperit que jo penso que si el jugador doncs, fa cas i treballa com vol el Javi, doncs passa el que passa l'altre dia, no? Que el Sitges va reaccionar molt bé i va estar a l'alçada de l'Igualada.
No ho tenia fàcil, aquí venia de perdre 7-2 amb el Tenerife, sí. És una barrallada important, no?
Sí, és l'assignatura que veig jo d'aquesta època del Javi. A pista al contrari, doncs, acabem golejats, però ho diu clarament, que amb ells no li importa és mateix perdre per la mínima que per 3 o 4 gols.
Sí, a vegades fa més ràbia perdre 2-1 que no 7-2, sí, com va ser el cas.
És anar a buscar la reacció, anar a buscar, tornar boig al partit, mirar, buscar a veure si es pot aconseguir quelcom de positiu. Perdre sempre el mateix, per la mínima o per més gols,
sí, sí,
no ho té ben clar.
I més aquestes alçades. En fi, anem a escoltar les opinions de Xavi Navarrete un cop ha acabat el partit.
La veritat és que sí, la sort no ens està acompanyant durant tot l'any, no? Durant tota la temporada, i avui ha estat un dia més, no? Hem jugat un molt bon partit, la gent, els jugadors s'han deixat la pell dintre la pista. Hem fet un molt bon joc i hem estat a punt, almenys si més no, de treure un empat, no? I no ha pogut ser, ens han fet un gol a última hora, però bueno, no hi ha cap queixa, o sigui, l'entrega dels jugadors, la gent ho ha vist, que tothom estàvem implicats per intentar guanyar el primer partit, i una altra vegada, pues, la mala sort, el que digue-li com vulguis, pues no ens ho ha permès, no?
L'equip ha fet el més difícil, ells s'han col·locat un 0-2, s'ha empatat 2-2, s'ha tingut opcions, s'ha fet un sobrefort i s'ha tingut poc premi, no?
Sí, la veritat és que, bueno, a la primera part hem comès dues errades, estaven cometent errades de balanços defensius i els hi deixàvem sortir molt a la contra. Ells han aprofitat dos i, bueno, ho hem parlat, ho hem corregit a la mitja part i a la segona part, pues, amb aquestes correccions i l'entrega dels jugadors i del saber estar, pues, hem pogut remuntar el partit i jo crec que haguéssim pogut guanyar. El que passa que, bueno, almenys jo estic molt content per l'entrega dels jugadors, per lo que avui han fet al pavelló i a la pista. I l'únic que puc dir és que s'ha de seguir amb la mateixa línia, s'ha de seguir treballant com ho estan fent i aviam si aviat podem comptar amb alguna victòria, no? Que és el que tots volem, no?
És injust, no? Perquè una victòria ara aniria molt bé a l'equip, eh? I avui s'ha merescut.
Durant tot l'any és el que estem perseguint, o sigui, l'equip està psicològicament molt tocat pel fet de no haver guanyat cap partit i el fet de guanyar-ne un segurament ens ajudaria moltíssim. Però bé, no arriba i l'únic que podem fer és seguir treballant perquè aquesta victòria arribi el més possible, no?
Avui l'has provat tot, però al final no ha acabat de sortir, no?
Sí, ho hem provat. Hem de recordar que teníem davant un equip molt consolidat a la Hockey Lliga, amb gent de molta qualitat, però això no ha estat motiu perquè el nostre equip s'anés avall, ha treballat molt bé, hem arribat a porteria, hem tingut moltes ocasions, s'ha vist un bon hockey a pins vents, i que és del que es tracta, no? Els partits es poden guanyar o es poden perdre, però si tothom es deixa el 100% de les seves possibilitats, jo estic convençut que aviat arribarà la primera victòria de Sitges.
Jo no vaig poder estar a Tenerife, però tinc entès que l'equip ha jugat una molt bona segona part, una molt bona primera part, però potser la segona doncs tampoc va tenir aquella sort, ells se van anar al marcador i potser és massa excessiu el 7-2, no?
Bueno, és últimament ens està passant, no? Des de que estic jo, el Sitges és un equip que sortim a guanyar els partits. A Lloret ja ens va passar que vam arriscar i ens van fer 7 gols, i a Tenerife va passar exactament el mateix. Vam fer una molt bona primera part, no vam estar encertats de cara a porteria i això es va acabar pagant. Ells es van posar per davant el marcador, vam arriscar amb una pista de parquet que no, que es relliscava molt i vam rebre 7 gols. Però el tarannà de l'equip, o sigui, el que nosaltres volem és intentar guanyar els partits. Si l'hem de perdre 2-1, m'és igual perdre el 2-1 que 7-1. El que vull és que els jugadors i tots anem a intentar guanyar. A vegades et surt bé i a vegades et surt malament, però bueno, no m'importa gaire que l'equip l'altre dia rebés 7 gols. Home, no m'agrada, però l'objectiu de l'equip era guanyar, i vam arriscar, i quan arrisques a vegades remontes, a vegades no.
El segon partit que li dones a l'Ernest Ribó, bé avui, no?
Sí, jo el tinc que felicitar, ha fet un molt bon partit avui. L'altre dia també ho va fer molt bé. La majoria dels gols que va rebre no van ser culpa seva. I avui ha demostrat pues, que bueno, ha sabut estar i ha mantingut a l'equip en moments del partit. L'ha mantingut ell perquè ha parat, ha fet aturades de qualitat per poder mantindre l'equip aquí a dintre del partit. No?
I ara Vilanova. Bueno. M'imagina, no hem guanyat cap partit i anem a Vilanova i guanyem.
Bueno,
home, a mi m'agradaria.
Ojalà sigui, no perquè sigui el Vilanova, ojalà sigui quan més abans possible. Si es diga ser la setmana que ve, que és el Vilanova i a més és el derbi, doncs pues encantadíssims. És un partit més. No, ens hem de prendre com això, no? Un partit més, que hem d'anar a Vilanova a intentar treure els punts. Ells estan també en una zona delicada. Bueno, és a ser un derbi, té la seva coseta, no? Però, bueno, no farem que... No donarem més importància de la que té, no?
Sí, sí. Ja per últim, com a jugador es pateix, però la banqueta es deu patir també molt, no?
Bueno, sí que es pateix molt. Es pateix més que si estàs jugant, perquè jo almenys jo personalment pateixo molt. Però bueno, és el que em toca ara. Vaig agafar el repte d'intentar portar l'equip i ho estic fent amb totes les meves ganes. A vegades surten les coses, a vegades no, però bueno, el treball que estem fent, això sí que no ens ho pot negar ningú. I bueno, sí que és veritat que es passen més nervis, però bueno, tinc que agafar experiència de tot això per cada vegada poder estar més tranquil, no?
I un minut de la vespre eren les declaracions de Javi Navarrete després del partit. Per cert, estàvem comentant aquí amb el Toni, hem passat de puntetes, però el tema aquell de quin ha estat fins ara el pitjor equip de la Hockey Lliga, no? I això, bé, hem d'agrair l'aportació que et va fer dissabte
la mare del
Jordi Domènech, no? Que es veu que doncs, va estar remenant, i es va adonar doncs, que...
És una gran aficionada de l'hoquei, és una persona que l'agrada molt l'hoquei, i de fet ella es veu que no va estar nosaltres escoltant, que parlàvem això, i doncs va venir i m'ho va dir, diu, a veure, no ho tinc del tot clar, però el Piera va acabar en 2 punts.
El que passa és que jo li deia al Toni, clar, aquests punts com es va sumar? Amb 2 empats o amb una victòria? Perquè has d'intuir que això és de fa molts anys i, clar, abans les victòries valien 2 punts i no 3.
2 punts, clar, ara, no? Clar. Podia ser 2 empats o una victòria.
Doncs vinga, li posem deures de nou a la mare del Jordi.
Segurament m'ho va dir. Però clar, vam estar parlant...
Jo miraré perquè a la web de la federació doncs, tenen l'arxiu de no sé fins a quina temporada arriba, però en qualsevol cas és allò d'anar mirant i trencant una miqueta les banyes per deduir-ho.
És una gran aficionada. Ten en compte que té totes les cròniques de tots els partits que ha jugat el seu fill, eh? I fa un grapat d'anys que juga, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Vilanova, Toni, propera parada.
Home, a mi m'agradaria molt...
L'antic pavelló de les casernes.
Ahir me lo preguntaven, i si al partit d'anada jo no me mullava, i sí que me vaig mullar, vaig dir que per mi seria una gran il·lusió que el Sitges guanyés a Vilanova, perquè el Sitges doncs, seria una satisfacció per la seva afició, una afició fidel que ha estat amb el Sitges, doncs el fet de guanyar a Vilanova seria... però guanyar la Copa d'Europa, i seria molt important.
Home, bàsicament perquè seria la primera, no?
Seria la primera i més al teu rival,
ja tindria nassos, no? Que el Club Patí Sitges hagués d'esperar fins a l'enfrontament de la segona volta a la pista del, no diré de la terra rival, perquè han coincidit poques vegades en competició allò d'hoquei lliga, només una, evidentment.
Però és allò de la rivalitat de les dues viles.
Com a tal.
Sí, Doncs és això, segur que més d'un, i segur que n'hi ha molta gent de Sitges a veure aquest partit, i anirà amb l'objectiu de que a veure si l'equip aconsegueix la primera victòria a Vilanova, no? Seria molt important, no? Perquè és allò que dius, mira, a més, jo me recordo d'aquell escrit que vaig llegir fa ja, a principi de temporada, doncs que aquest seguidor del Vilanova et deia que el Sitges guanyaria un partit sol i seria a la pista del Vilanova, però acabaria perdent categoria. Tant de bo tingui raó, ja que hem perdut ja pràcticament la categoria, tant de bo tingui raó aquest aficionat del Vilanova i guanyem a Vilanova.
Fàcil no serà, evidentment, perquè el Vilanova, com dèiem fa uns instants, Toni, també està tractant de colar-se aquí entre els 8 primers.
Sí, el que passa és que quan tu has dit la classificació, sí, fàcil clar, no ho tindran, eh?
No, perquè, mira, el que marca una miqueta el playoff, clar, és el Blanes. El Blanes, bueno, sí, eh? Sí, estan empatats a 25 punts, eh?
Són 25...
Blanes i Vilanova, eh?
Sí. Juguen al playoff els 8 primers, no?
Suposo.
Sí. Sí, vale, però encara queda molta competició, no? A veure, si tenen que jugar, que los juguin. Allà ells se lo guanyaran, no? Uh-huh. Però, home, seria interessant. I sabem que no és fàcil guanyar Vilanova, perquè sabem que el Vilanova, ara per ara, doncs està molt millor que el Sitges. El Sitges
ha de guanyar una pista molt difícil com és Lleida.
Sí, el Sitges té 5 punts, el Vilanova ha fet partits molt bons, com guanyar el Liceo, que és un dels grans, guanyar Lleida, doncs ha fet partits molt bons, i el Sitges doncs, encara no sap el que és guanyar un partit. Sabem que és molt complicat guanyar a Vilanova, però és un derbi, i en un derbi pot passar de tot. Aquí el Vilanova va guanyar, potser en les dues ocasions que va tenir va marcar una, no? I el Sitges va tenir alguna que altra més i en canvi no va marcar. Doncs el Vilanova pot passar al revés.
Home, no seria el primer cop, perquè recordem que...
El primer partit de la presentació del Vilanova...
El Sitges va guanyar 4-6.
Va guanyar 4-6 allà,
sí, la presentació del...
I le va fer un bany, al Vilanova, que en aquell partit va ser un gran partit. Uh-huh. Jo no vaig estar, però me van dir que va ser un dels millors partits.
Malauradament els punts no comptaven, no hi havia punts en joc, però en fi, ja va ser una demostració de que l'equip doncs, pot tornar a repetir aquella petita gesta, perquè no dir-ho així.
A més, diria molt bé, perquè si no, les jornades que resten perquè acabi el campionat potser se facin una mica passades, no?
Queden 9 jornades.
Si guanya Vilanova, doncs li dona un punt d'emoció als Sitges, i el Sitges pot aconseguir més d'una victòria més. Per això te dic que, escolta, pot ser el dia del Vilanova, del Sitges, i per què no pot guanyar a Vilanova? Seria importantíssim per l'equip.
Doncs per què no, Per què no? 8-7, així està la hoquei lliga i bé, les previsions de cara al derbi de dissabte a les casernes entre el Patí Vilanova l'Ull Blau i el Sitges Arian. D'entrada un partit maco de veure, de disputar-lo, doncs encara més suposo que els jugadors són aquells partits que parlen per si sols, no? Vull dir, poca motivació per part dels entrenadors, tant de Lluís del Riu per part de Vilanova com Javi Navarrete per part del Sitges.
Sí, el Javi ja ho deia, que per ell era un partit més, no? M'imagino que pel Javi serà més que un partit, però bé, clar, ell té que raonar d'aquesta manera, no?
Sí, evidentment, també s'ha de saber treure una miqueta la pressió.
La pressió, no? Però tenen
i
compte
aquella sobreacceleració també.
Sí, ahí està, però tenen en compte una cosa, el Sitges té molt a guanyar i poc a perdre.
Està
perquè
sí.
Perdut ja ho té gairebé tot,
gairebé tot.
Ara té que
matemàticament anar... encara no, repeteixo,
No, no, matemàticament no, però escolta, aquí,
sí, no,
que, aquí entra a guanyar el Barça, guanyar el Reus,
sí,
guanyar...
Sí, 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 ho has de guanyar tot.
Això és superimpossible, eh?
Sí. Ho hauria de guanyar tot, és a dir, hauria de sumar 27 punts i escolta'm, bueno, no sé si això...
Seria,
això és impossible, Toni.
Seria...
Sí, 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 sí.
Però bé, és allò, no?, el que tu dius, no? Encara no, matemàticament no, no per tu categoria, ve aquest partit, aquest derbi, i el Sitges anirà a per totes. I tant de bo pugui aconseguir el primer triomf.
8 i 8. Doncs que bé que ens va amb aquest tema de la Fundació Antoni Manero per presentar en Fermí Grabolosa. Fermí, bona tarda.
Gràcies per les presentacions.
Una presentació a lo grande, escolta'm, amb els Toni Manero, que són, és una banda...
Moltes gràcies.
Important, important. I que bé que ens fa aquesta música també per destacar la victòria del Sènior A, Fermí, a Manresa.
Sobre rodes i sense patins, o sigui...
I sense patins, aquests no van amb patins, eh?
No.
El que passa és que... La victòria en si és important, però doblement important pel fet que Daniel Sampere no va poder comptar amb la participació d'un jugador que et surt...
Que és mig equip a vegades.
Sí, sí, que et surt
no està
pràcticament
de dir-ho,
a 20 punts per partit.
Però és mig equip.
L'Edu no hi va poder ser per motius laborals.
Laborals.
I bé, l'equip doncs, es va saber sobreposar aquesta important baixa per aconseguir la victòria. Llàstima, bé, ja... posats a redonir una miqueta la victòria
al
bàsquet Averaix. Aquí van guanyar ells 82-94, si no m'erro.
Sí, aquí de 10 només.
I aquí només de 10. El que passa és que, clar, això al bàsquet Averaix, depèn de contra qui, és relatiu.
Ara mateix, si mires aquest al verd disseny, està en 8 i 9. Uh-huh. I el Sitges ja està en 11 i 6, per tant...
Per això.
Entre cometes, de moment no li importa. Uh-huh. Veurem si al final importa, però... No. La qüestió està més amunt, està entre el Martorell i el Vilaseca, que estan amb 2 i 3 partits perduts i són els que tallen el bacallà.
Abans d'entrar en matèria, Fermí, fem un repàs als marcadors d'aquest grup segon de Copa Catalunya, la jornada número 17.
Sí, senyor. Blue RCC 78, grup Barna 77, Sant Boi 76, Centre Catòlic Hospitalet 64, Cornellà 49, Martorell 66, SIC 82, Safa Claró 81, Artés 86, Ramon Llull 68... Aquest comentat, Albert Disseny, 68, Sitges Antemare, 78, l'Hospitalet, 77, Gavà, 93, i Vilaseca, 96, Reus Ploms, 58.
Atenció a l'Artés, perquè l'Artés és el proper rival del Sitges, visita Pinsbens aquest dissabte. Ahir em recordava el Pau Simó que a Artés l'equip va perdre...
Bastant escandalosa.
D'una forma bastant, bastant clara i evident.
Sí. 101-78.
101-78.
Sí.
Doncs atenció a aquest equip que també es
que
troba...
Que empataria si guanyés aquí.
Sí.
Toquem fusta i que no sigui així, però que si guanyés aquí empataria.
Està amb 10-7. Què passa ara? Doncs que el Martorell és...
Continua...
De fet, continua liderant la classificació amb 15-2.
Sí.
El Vilaseca amb 13-3. I el Sitges s'ha col·locat tercer amb 11-6. Idea què passa? Doncs passa que el segon està a 3 victòries, amigo.
I està una miqueta, entre cometes, lluny, això.
Està lluny, això vol dir que...
Per lo bo i per lo dolent, són 3... Són 28-29, bueno... Perquè té partit pendent el Vilaseca.
Jo no m'hi fixo mai amb els punts, quan parlem de bàsquet, sinó
sí,
no, partits guanyats i partits perduts.
M'ha deixat un moment sobtat per això, però és que el Vilaseca té un partit pendent.
També. Sí.
Llavors potser no
estan
són 3,
pot
ser que siguin 2.
Sí.
Veurem a veure què passa. No, uh-huh. No avancem esdeveniments.
En qualsevol cas, és una distància important, perquè
sí.
Això vol dir que si tu vols cada segon, ho has de guanyar pràcticament tot.
Lo de casa tot, i de fora has d'anar a esgarrapar tot el
jo
que
jo diria que ho has de guanyar tot.
Sí.
Ho has de guanyar tot el que
sí.
et queda.
Sí.
És a dir, les 13 jornades que et queden, guanyar-les,
I o guanyar-les.
O guanyar-les, evidentment. I que el Vilaseca faci el ruc en algun dels partits, tants com tres.
Sí,
i això és fer molt del ruc.
A hores d'ara la final és qüestió dels dos primers.
Uh-huh. Això cal que ho aclarim, és a dir, el primer
i el segon
són els que acaben jugant les fases per pujar de categoria.
Sí,
el que passa és que, i això ho posem una miqueta allò, entre parèntesis,
es rumoreja,
es comenta...
Que l'Alep Bronze ha de desaparèixer.
L'Alep Bronze...
O tenen idea de que desaparegui, amb la qual podria haver-hi més places o hi hauria reestructuració i podria ser que alguna cosa sortís més, però de moment
per tant,
juguen dos i punt.
Per tant, de cara a aquesta probable reestructuració a causa de la hipotètica desaparició de l'Alep Bronze, doncs caldria estar atents i que l'equip no es mogui massa d'aquesta zona noble de la classificació per si
sonés
el flauta, el flautí, o digue-li
Flaviol,
com vulguis,
o la gralla,
sí, la gralla que és més nostrada.
Més nostrada, sí,
molt
senyor.
Bé. Doncs així estan les cores, comenteu una miqueta com van anar els parcials i els anotadors, Fermí?
Sí. El primer parcial 17-15 a favor dels Sitges, en contra dels Sitges, perdó, que els Sitges jugava fora. Jo ara el veia davant i ja es comorava cap a casa. 17-15 en contra, el segon ja va ser un 19-21 que va deixar aquest empat a la mitja part, molt prometedor. La segona part, un 11-14 del tercer quart que ja es posaven per davant i un 21-28 al final que ja va ser, doncs, el resultat aquest de 68-78.
Partit, per tant, força igualat.
Sí.
A la fi dels dos primers quarts, empat a 36, no va ser gens senzill. De fet, ja es preveia que no seria un partit fàcil. I bé, els punts molt, molt repartits, també.
Molt repartits. A falta de...
Sí, sí, de l'artillera.
Que ens ho permeti l'Edu, l'estrella, perquè
sí, sí, sí.
Ell diu, jo me la jugo i el faig. I si no la fa, bé, però me l'he jugat i he intentat treure les castanyes del foc.
I tant.
El Fuentes, 5... El García 11, el Reinés 4, el Navarro 9, el Jordi Escudé 8, el Rodríguez 11, el González 7, el Pérez 2, el Ruiz 6 i el Fígols, Isaac Fígols, 15 punts.
Per tant, Isaac Fígols, màxim anotador.
Va suplir amb el seu company.
Amb escreix, sens dubte, l'absència de l'Edu, que no va poder viatjar amb els seus companys. El proper partit, recordem que serà, com dèiem fa uns moments, l'Artés que... amb 10 victòries i 7 derrotes
està allà
en el llindar, com aquell que diu, i
amenaçant que és una hipotètica que esperem que no sigui derrota dels Sitges.
101-78, això vol dir que va perdre de
23.
Sí, senyor.
Déu-n'hi-do.
Són molts punts.
Sí.
Són molts punts.
Són molts punts.
És a dir,
s'ha de fer un partit perfecte.
Guanyar i a sobre demanar-li que superi l'average. Ja ho va fer en l'Hospitalet, bé.
Sí, però no eren 23, Eren menys.
Eren 17.
Uh-huh. Bé, també és allà, però bé, depèn del dia que et surti. I a vegades jugues un dia d'aquests que dius, mira, doncs voy entre tot, i avui doncs sóc capaç de guanyar el que sigui i fer com sigui. I en canvi altres dies dius, no hi ha manera, avui no en surto una dreta, i no...
En fi, esperem que segueixi aquesta bona trajectòria de l'equip. De moment destaquem aquesta tercera posició amb aquestes 11 victòries, 6 derrotes i pendents, això sí, com ens deia el Fermí, que el Vilaseca té un partit ajornat i bé, en el millor dels casos podria estar a 2 victòries i en el pitjor a 4.
Sí.
A la part baixa, doncs, poca cosa ha canviat. L'Hospitalet, el Centre Catòlic, està amb 6 i 11, el Reus Ploms amb 5 i 11, el CIC amb 4 i 13 i el Cornellà doncs,
amb 1 i 16,
amb 1 i 16 que ja
amb
està...
aquella que va aconseguir fa uns dies i la notícia va ser aquesta setmana.
Sí, és un equip ja pràcticament condemnat a perdre categoria. Així està el grup segon de Copa Catalunya i bé, així a grans trets va anar el partit de dissabte a Manresa, aquest 68-78. Pel que fa a la resta de marcadors de la resta d'equips, Fermí?
Sí. Seguim, el senyor B va jugar a Hospitalet, Collblanc la Torrassa 70, Sitges 73, victòria del senyor B, que últimament des d'algunes incorporacions que hi va haver-hi fa un mes o així, doncs ha notat aquest fet. El júnior jugant diumenge al matí, Salla Bonanova 45, Sitges 63, també tornàvem la ratxa de que a veure si ja comencen a guanyar partits, que portaven un any que no sabien el que era guanyar. El Sols 21 va anar a Vilanova del Camí i va perdre 70...
Aquí hi ha en Graulosa Júnior, aquí. Què tal ho fa, té futur?
Bueno, és un jugador d'equip.
Com es treu les puces. Vinga, seguim.
El Sols 21, com deia, Vilanova del Camí, 76-47. No va ser un partit gaire Lluït. El cadet A, amb la seva línia, 66-49 contra el Sant Joan d'Espí aquí al pavelló de Pinsbens. El cadet B, 57-54 contra el Finques Blanco Sant Josep Obrer d'Hospitalet. El cadet C va perdre 32-40 contra el Gelida. L'infantil A, 56-59 contra l'Unió Bàsquet Sant Adrià, va perdre aquí a casa també. L'infantil B descansava. El preinfantil va perdre 42-51 contra l'Albert Disseny CBIUM de Manresa, precisament. El Minià jugava aquí, va guanyar 60, va perdre, perdó, 66-68 contra el Bàsquet Llor, un nom bastant remarcable de bàsquet, memorial de bàsquet, sí. El Mini B jugava aquí a Sitges, va guanyar 68-39 contra Sant Vicenç. I l'esport escolar, aquell que de tant en tant apareix i desapareix, està funcionant ja i hem pogut ja rescatar marcadors. El premini d'aquí a Sitges, el Benjamí B, va jugar contra el Sitges 41, Samà 11, I amb aquesta segona part...
Aquest marcador, el que diràs ara, suposo, és...
Jo crec que l'he de dir de totes maneres.
Sí.
Per la part del Sitges B i per la part de l'esportiu sitgetà, malament. Perquè aquesta segona fase juguen entre ells. I precisament aquesta jornada va ser un 31-1.
31-1. Bé.
Hi ha dies que, de veritat, Pitu, tu creguis o no tu creguis, la pilota sembla que no vulgui entrar al cèrcol. Sembla com si hi hagués un vidre. I no entra.
I no entra.
Bé, diem els quatre altres femenins que hi havia. Aquest ressenyat ja no cal ni esmentar-lo.
Incidir-ho.
Cadet, Gavà 22, Sitgetà 53. L'infantil A, Sarrià 77, Sitgetà 52. L'infantil B, bàsquet al social de Terrassa, Sitgetà, es va suspendre. I el mini A, l'Estonac 38, Sitgetà 69. I el mini B, bàsquet Almeda de Cornellà 44, Sitgetà 56.
Doncs això és tot pel que fa al món del bàsquet, amb tots i cadascun dels marcadors que ens deixen aquest cap de setmana. Ens n'ha parlat, com sempre, en Fermí Grabolosa. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Alguna coseta més?
No.
No? Doncs vinga. Gràcies.
Fins la propera setmana.
Un quart i mig de nou del vespre, obrim plana futbolística. I com sempre hem de conèixer ja els resultats que ens deixa el cap de setmana a nivell de futbol base. Tenim ja l'Albert Lluís, que ens ha d'explicar què és el que ha passat o què és el que han fet els equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Vam tenir un cap de setmana passat pel vent.
Sí.
L'altre, i aquest últim passat per aigua, no sé si això ha ajudat o no.
Una miqueta sí.
Sí, una miqueta, doncs,
una miqueta sí.
Ha fet la guitza.
Sí.
Doncs vinga, per on comencem?
Bueno, el juvenil A, Blanca Subur 1, Vista Alegre 1. Les baixes han estat determinants en aquest partit. Això i la poca actitud dels jugadors han fet que ens marquessin l'empat en el temps de descompte. Tampoc s'ha jugat bé, també ho vaig a dir. El juvenil B, Ramon Sicar Blanca Subur, va estar suspès, que era un camp de terra i estava en moltes males condicions. El cadet A, Vilanova del Camí 0, Blanca Subur 5. El líder no està per romansos. Avui, jugant com ells saben, ha tornat a golejar. El cadet B, Sabadell Nord Blanca, va estar suspès pel mal temps que feia Sabadell també. L'infantil A, Marianao Poblet 4, Blanca Subur 2. La Blanca no ha trobat el lloc al camp i ha deixat molts forats. L'infantil B, va ser Espirall, les Clotes 0, Blanca Subur 2. Una victòria molt treballada contra un equip gran i molt marruller. La Devina, Blanca Subur 3, Atleti Vilafranca 3. Empat bastant junt, just entre dos forts equips. La Blanca ha fallat massa davant i darrere. L'empat és bo per tots dos. La Levin B, Fàtima 2, Blanca Subur 4. El líder segueix intratable. Avui, en un camp de terra anegat d'aigua, han demostrat per què van primers. La Levin C, Sant Bonaventura 7, Blanca Subur 1. Els jovenets nanos de la Blanca no han tingut cap opció davant un equip més gran i que juguen bé. Benjaminà, Blanca Subur 5, va ser Espirall 3. Partit molt entretingut pels molts gols. La Blanca en els últims 5 minuts ha decidit el marcador marcant 2 gols. El Benjamín B, Blanca Subur 0, Penya Jove de les Roquetes 1. Un equip amb molt físic ens ha guanyat. La Blanca ha fallat moltes bones ocasions de gol. Per últim, el campionat local del Nou Fisbens, amb promeses, Remax 1, Mi Pintor 1, Galeria d'Arte Fot 9, Sixa 1 i Òptica Holandesa 1, Interarmaris 6. En Pitufos han fallat molts nanos per al mal temps i s'han jugat partits de selecció.
Molt bé.
Todo esto es lo que ha habido.
Doncs que no és poc, com acostumem a dir cada setmana. Albert, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bona setmana i fins la propera.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Vuiti 23, seguim amb més marcadors de futbol base, en aquest cas els corresponents als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. El juvenil que jugava ahir al municipal d'Aiguadols va caure per 0 gols a 2 davant el Sant Bonaventura de Vilanova. El cadet jugava a Vilanova i, com a mínim, aconseguia esgarrapar un puntet. Vilanova 1, Unió Esportiva Sitges 1. L'infantil jugava fora, jugava al camp del base Torrelles i es va endur la victòria gràcies al 2-6 final. A l'Evi A, Unió Esportiva Sitges 2, al Vendrell 1, l'Alevi B, que perdia per 4-0 al camp del base Espirall, i l'Alevi C, al comarcal, també perdia en el còmput global de les parts disputades per 4-0. En categoria Benjamí, el Benjamí A sumava la victòria gràcies al 4-1 aconseguit davant el Piera, mentre que el Benjamí B també sumava la victòria gràcies al solitari gol. L'1-0 li va valer per aconseguir aquesta victòria. Els comarcals. El comarcal A, Margaritània 9, Sitges 7, i el comarcal B, que sumava la victòria en el còmput global de les parts per 3-1 davant la Fundació Vilanova. I en categoria pre-Benjamí, el marcador que tenim és el Fundació Atlètic Vilafranca 5, Unió Esportiva Sitges 2. Repassa també els marcadors del torneig social del Sitges en categoria Maxis, partits jugats dissabte al matí, Cap de la Vila 0, Albinyet 7 i Maricel 2, Baluar 6. Això en categoria Maxis. En categoria Minis, La Ribera 6, Aiguadols 0 i Terramar 2, Cau Ferrat 4. Més marcadors, en aquest cas donem un cop d'ull als resultats que ens deixa la jornada de futbol femení amb els equips de la Sugarense, el sènior que continua la seva trajectòria brillant, impecable, i aquí poden posar vostès tots els adjectius que hi vulguin. Molins de Rei 1, Sugarense 2, en gols de Botí i Nuri. Per tant, una nova victòria que consolida el conjunt del Sugarense, el seu equip sènior, al capdamunt de la classificació i amb moltes, moltíssimes opcions d'acabar aconseguint el que és, al cap i a la fi, el gran objectiu d'aquesta temporada, com és l'ascens. El cadet juvenil que hi han derrotat a Sant Joan d'Espí al camp del Levante Les Planes. Levante Les Planes 6, Sugarense 0. I finalment, l'Alevi infantil que sumava la victòria gràcies al 2-5 aconseguit al camp del Canyelles barceloní. Els 5 gols del Sugarense els van anotar Daniela, que en va fer 2, Bea, Sofia i un en pròpia porta. I 26, gairebé 8 i 27 minuts de la vespre. D'aquí uns moments repassem i parlem de la 19a jornada a la territorial futbolística. D'aquí uns instants, per tant, com queda aquesta 19a jornada del grup segon de la preferent. Els marcadors han estat aquests: Viladecans 1, Sant Joan d'Espí 2, el Catllà 1, Torreforta 2, Sant Ildefons 2, Alcarràs 1, Sant Feliuenc 2, Rocatenc 1, Canyelles 2, Sants 3, Iberiana 4, Horta 1, Barceloneta 3, Cefac Almacelles 0, Guissona 0, Cambrils 0 i Sitges 1, Vista Alegre 3. La classificació continua encapçalada per segona setmana consecutiva pel Torrefort. Atenció, el proper rival del Sitges, 39 punts. La Iberiana, amb el partit pendent que té al camp dels Sants, es queda segon amb 37, 32 per Sant Feliu, 29 per Vista Alegre i el Catllà, 28 per Alcarràs i Sants, 27 suma el Viladecans, 26 el Rocatenc, 24 per Cambrils i Horta, 23 per Canyelles i Sitges. El Sitges que no es mou des de fa unes quantes setmanes d'aquesta tretzena posició. 21 punts, i atenció perquè els rivals de sota comencen a apretar. La Barceloneta i el Sant Joan d'Espí ja sumen 21 punts. 18, Sant Ildefons, 12 per Guissona i el nou QE, l'Almacelles, amb 12. Revés inesperat, gerra d'aigua freda, en fi, també aquí poden posar els tòpics que vulguin per parlar d'aquesta derrota, Toni, d'ahir als Sitges. Una derrota, en certa manera, condicionada, punt 1, per les baixes que té l'equip. És un recurs ja molt utilitzat aquesta temporada, però bé, ahir el Manel no tenia a la seva disposició ni l'Òscar Sánchez, sancionat en dos partits, com van comentar el divendres. El David Salmerón, doncs, ens vàrem assabentar ahir que es va lesionar d'una manera important el darrer entrenament de l'equip el divendres passat. Canals, que també va tenir problemes al llarg de la setmana i doncs com a mínim va haver de començar el partit des de la banqueta. En fi, tot un rosari de lesions que va obligar el Manel a fer una miqueta de trencaclosques i de resituar amb els jugadors en l'11 titular.
Sí, tampoc estava Rafa Vilches.
Rafa Vilches, que ja, pel que tenim entès i vam parlar amb ell, demà ja comença a entrenar de nou, a reincorporar-se amb el grup, i per tant serà una molt bona incorporació, entre cometes, de cara al partit de Torreforta, sense dubte.
Però tot això, el Sitges va començar bé, perquè de fet el Sitges estava davant un bon equip, perquè el Vista Alegre és un bon equip. Jo vaig veure un bon equip al Vista Alegre, millor, me va agradar més que quan van anar els Sitges al camp del Vista Alegre.
Sí,
penso que ara està més conjuntat i té millors jugadors. Mentre va brillar bastant Marc Sardà, doncs l'equip ho va notar moltíssim. Després el Marc Sardà va caure una miqueta, doncs va decaure el seu lloc, però de fet els altres jugadors que formen el Vista Alegre doncs tenen molta qualitat i realment... Però jo penso que ahir el que no va estar a l'alçada del partit va ser l'àrbitre, no? Vaig veure un home doncs que no feia cas a ningú i era bastant... donava la sensació aquella d'una miqueta prepotent, no? I d'alguna manera doncs va perjudicar amb aquella expulsió, perquè jo parlava, i de fet ho parlàvem amb l'entrenador i ho parlàvem tu i jo, home, si tenia que mostrar alguna cosa, la groga... era correcta, no?
Estem parlant de la jugada que es produeix al minut 26, és una dura falta, el Motoso doncs va entrar doncs dur a la,
sí,
a la pilota,
va entrar però amb les dues cames per davant, però tocava pilota.
Va entrar la pilota, evidentment no va anar a fer mal al jugador i l'àrbitre, sense pensar-s'ho dues vegades, li va mostrar la vermella. Estem parlant de minut 26, els Sitges. El partit estava empatat perquè el mateix Motoso havia avançat al Sitges de penal al minut 9 i havia empatat precisament Marc Sardà,
un gran gol,
Un gran gol de per sobre de la sortida de Mauro, al minut 16. Al minut 26, com dèiem, es produeix aquesta expulsió de Motoso, i en fi, a partir d'aquí el Vista Alegre se n'aprofita de les circumstàncies, s'avança en el marcador gràcies a un golaç de Rulo, també em va agradar molt aquest jugador, Rulo, el número 10 del Vista Alegre, va fer un bon gol de falta, que va deixar doncs a Mauro fent l'estàtua, com es diu vulgarment, i a partir d'aquí una jugada clau, al minut 68, és una falta que pica Christian, la pilota la refusa el porter, i l'Andreu, que venia del darrere, doncs aconsegueix marcar. I incomprensiblement l'auxiliar aixeca la bandera de Gardan fora de joc, que ningú va veure, només ell i posteriorment l'àrbitre, que va
ser Sí.
Estat un gol important pel Sitges, que estava fent un esforç realment extraordinari superant el tema de la inferioritat numèrica.
Sí, perquè l'actitud del Sitges, sobretot a la segona part, va ser molt bona, i aquest gol era el premi a aquesta actitud, no? El que passa que, doncs, sorprenentment, doncs, tant l'àrbitre com el linier no donava aquest gol, i d'alguna manera doncs, li feia la guitza al Sitges doncs, quan havia fet tot l'esforç, no? El tercer gol ja va ser una anècdota.
Sí, arribava al minut 88, el visitant Xena feia l'1-3 amb una remata de cap després d'una centrada des de la banda esquerra. en fi, ja el partit estava...
Sí, perquè el Manel,
com estava?
Manel se la jugava i fins i tot va deixar l'Andreu endavant a sí, veure si podia agafar un cop de cap o, i al final doncs arribava el 3-1. Però a mi em va agradar l'actitud dels Sitges a la segona part. El jugador va mostrar una molt bona actitud, va treballar totes, va lluitar, jugaven amb un gran equip i amb un jugador menys, i això realment va ser un super reforç. Però bé, llàstima el gol que li van anul·lar, il·legal, superlegal, perquè si no ara estaríem parlant d'un resultat favorable als Sitges, almenys hagués aconseguit un empat.
Tres expulsats, l'expulsió que ja comentava de Motoso, Cristian, que veia la segona groga al minut 90, i també Manuel Rodríguez, que va veure dues grogues. Parlàvem amb ell després del partit i li preguntàvem, evidentment, per l'expulsió i per altres qüestions del partit. Manuel Rodríguez.
Bueno, jo penso que hem tingut una mica amb el que no comptàvem i jo crec que en un partit molt igualat, perquè realment el Vistalegre té un bon equip i això, jo penso que no necessitaven aquestes ajudes i aquestes tonteries. En un partit molt igualat, doncs, ha decantat una mica la balança, no? Jo penso que l'expulsió del Motoso no és ni falta, estarà davant meu i no és ni falta, és una entrada que ell va forta a la pilota i al contrari, doncs, passa per allà i el toca, però bueno, no, des de l'algú, el que no és en cap cas és una expulsió. I després jo penso que per parlar de dues jugades puntuals, no? I després el gol anul·lat a l'Andreu, que era l'empat, realment és fa molta mal, no? Però bueno, jo penso que la lectura positiva avui és que l'equip ha tret l'orgull, ha tret la casta, ha demostrat que vol lluitar per alguna cosa més que per passava la categoria i bueno, tenen que esperar la propera, no?
Segon partit consecutiu amb un home menys, clar, així és difícil. No entrem a valorar la justícia o no de les expulsions, però clar, quan l'equip es queda en 10 i tal i com està, amb lesionats i...
Sí, i a més si t'hi fixes sempre cauen els jugadors més importants de l'equip,
l'altre dia l'Òscar, avui el Motoso,
i són jugadors molt, molt seriosament importants dintre de l'equip, no? Però és el que diem, aquest any ens ha tocat lluitar amb aquesta i hem de lluitar fins al final així, no podem fer-hi res.
El gol de l'Andreu, per què l'anul·la?
Per suposar fora de joc, però és una jugada que és impossible que sigui fora de joc, perquè l'Andreu quan salga la falta, no sé qui és, ell surt de darrere,
i ve de darrere, i a més refuta el porter.
Ja, però bueno, és el que et dic, no? Avui no haguéssim guanyat ni jugant 3 dies, eh?
I a tu per què t'has expulsat?
No, la veritat que la primera targeta la provoco una mica jo per bueno, nosaltres tenim una mancança de públic, és clar, ningú apreta els àrbits, i bueno, he pogut apretar-lo una mica per fer-lo canviar una mica l'actitud, i simplement, bueno, tampoc l'insultant ni res, l'únic que li he dit és que a partir d'aquell moment el llistó que l'havia posat molt alt i que l'apliqués per tothom igual, no? És simplement el que li he dit, potser li he dit cridant i això, però bueno, la treta groga és justa, l'expulsió, no? Perquè quan ell m'ha tret la primera targeta jo ja no li he dit res més, i després ell ha entès que jo havia fet un comentari, però per mi, i a més no era cap comentari despectiu ni res, volia treure'm d'enmig i m'ha tret, no? Tampoc hi ha més.
En què ens quedem avui? Com deies abans, amb les ganes que ha tingut l'equip de com a mínim empatar i...
Bueno, jo crec que vosaltres ho heu vist, no? Tampoc vull fer jo d'abogat del meu equip. Quan jo sóc bastant realista, quan juguem malament i l'actitud és dolenta, ho dic. I quan ho donem tot i fem tot el que podem també, vull dir, jo penso que avui no es pot dir res, no? Avui has pogut donar un altre resultat més favorable, però no ha sigut així i estem tristos per això, però no puc estar trist per l'actitud de la gent, perquè penso que han donat la cara en tot moment i bueno, hi ha moltes mancances, hi ha molts problemes, estem posant-ho tot, no? El que passa que avui sabíem que teníem un rival difícil, que teníem un complicat rival perquè ells tenen un bon equip, però penso que de tu a tu, en un partit amb un menys, els hem tutejat, hem tingut ocasions, el porter ells ha tret dos o tres mans impressionants, vull dir que jo penso que hem fet un bon partit. El que passa és que, bueno, que a part del rival, doncs ens hem trobat una circumstància que no hem pogut dominar, no?
Com tu dius, tots els jugadors han apretat molt i han treballat moltíssim, l'actitud és molt positiva. M'ha agradat molt la nova incorporació, un jugador que ja ho coneixem tots, el Marc Guzmán, l'ha donat tot, eh?
Sí, home, és un nano que realment s'ho val, no? És un xaval que té qualitat, jove, amb il·lusió, però jo avui no volia destacar el Marc Guzmán perquè seria una mica injust. Penso que tothom ha fet una feina extraordinària, des de l'Àxel jugant de lateral dret, que no és la seva posició, l'Àlex ha fotut un partidàs, no sé, podria parlar de qualsevol jugador, perquè tots han parlat, tots han posat tot el que tenien, i jo torno a dir, convençudíssim, un partit normal avui, però jo penso que no s'hagués escapat mai.
Fa més mal, per exemple, una derrota com avui, que no pas la que es va produir la setmana passada, no?
A mi jo discrepo, a mi em fa més mal la setmana passada, sí? Perquè és ben tirar el partit nosaltres. Avui no l'hem tirat, avui s'ha fet tot el que es tenia que fer i no hem guanyat i ja està, però quan això passa, doncs, bueno, veus que la gent està ficada, aquella moral, aquella ganes, no et deixa aquella sensació d'impotència, no? El diumenge passat, jo penso que si haguéssim posat la casta d'avui, el partit s'hagués guanyat, i no ho vam fer, i això és culpa nostra.
El segon gol, el de falta, ha pogut fer quelcom més a Mauro?
Jo he vist un golaç increïble, a més estava amb el Modoso, jo estava malalt a l'altre cantó, i he vist la trajectòria de la pilota, i jo crec que és imparable. La pilota ha fet una paràbola, ha passat per fora de la barrera, i li ha donat un efecte tal que s'ha acabat colant. Jo crec que ha sigut un golaç. No crec que el Mauro hagués pogut fer res, perquè ha sigut a més ha sigut darrere de la barrera, ell la pilota no l'ha vist fins que entrava quasi, com ell que diu, i era una pilota que ha agafat una trajectòria de fora i ha anat canviant amb l'efecte fins que ha entrat. Ha sigut un golaç espectacular. A més, aquest noi, el Rulo, és un gran jugador, és un tio que tira les faltes molt bé, i estàvem el Motosó i jo junts, i estàvem just en perpendicular a la pilota i estàvem dient-ho que era una falta molt perillosa.
Manel, la pregunta és en qui podràs comptar diumenge que ve a Torreforta, perquè si seguim així entre expulsats
jo i... no sé què dir-te, però avui m'he quedat tranquil en el sentit de que els nanos que tinc van millorant, van a més. Avui el Cristian ha jugat mitja part i m'ha agradat molt. A l'Àxel ha sortit i ho ha fet molt bé, ha tingut que tapar la banda dreta perquè avui tenia un davanter molt complicat i ha complert. Jo l'únic que puc ser en aquest sentit és optimista, no puc, tinc que pensar en el que tinc, i els que tinguin que jugar tenen que donar la vida per l'equip, i independentment de que avui s'hagi perdut, doncs, bueno, no puc posar peros a res. Home, la setmana que ve recuperem a Vilchez, que és un bon fitxatge.
Sí,
és un bon fitxatge, i tenim el Marc Guzmán, que també l'hem incorporat aquesta setmana, i els altres, doncs, bueno, el Canal ja no tindrà ja aquesta grip, l'haurà passat.
El Salmé?
Salmerón, no sabem el que té, però em sembla que tindrà per dies.
Sí?
Sí. Salmerón va ser una desgràcia molt gran, el divendres de l'entrenament va tindre una desgràcia molt gran, i realment és el que et deia abans, aquest any ens està costant molt arrencar, perquè quan ho tenim bé se'ns trenquen els arguments, no? Una mica no acabes mai de poder fer, i després també és veritat que alguna vegada ens fallen nosaltres, no? però en general estem tenint molta mala sort, que pot passar-te, no?, en una temporada, però ostres, que s'estan repetint un altre cop.
Sí.
Està repetint un altre cop el problema de la primera volta, no?, que vam patir 4 partits sense puntuar, amb un ratigell de lesions increïbles, i ara tornem a estar una mica a la mateixa línia.
Mm-hmm. Bueno, Manel, doncs merci i ànims.
No, home, ànims, els ànims no me'ls acaba ningú, ni a mi ni als meus jugadors, avui s'ha demostrat, no?, però... Sí. Però bueno, hem de seguir treballant, seguir lluitant, i estic convençut que si les coses milloren una mica, que tenen que millorar a nivell de lesions i sancions i històries d'aquestes, i si l'equip es posa una miqueta a to, en el sentit aquest de tenir una mica més de regularitat amb la gent que participa, doncs estic convençut, i de fet ja s'ha vist que és un equip molt competitiu, i no pateixo en absolut per res, eh? Vull dir que ara mateix pots mirar la classificació, pots estar una mica espantat, però, i ho deia abans quan guanyàvem, i ho dic ara que hem perdut, i no, veient l'equip avui quedo tranquil.
3 minuts i arribarem a 3:15 de la vespre. Eren les declaracions, les valoracions que feia Manel Rodríguez després d'aquesta derrota, d'aquest revés que patia el Sitges 1-3 davant el Vista Alegre Aigua Dols. Deixem la preferent, anem ja a repassar la jornada, la 19a també, el grup 12 de la segona territorial. Fins a 3 partits suspesos, 2 d'ells per la pluja i un perquè, segons diuen, va haver una miqueta d'incidents, una miqueta de picabaralla entre els dos equips. Comencem pels suspesos, el Capellades 1, Masquefa 0 a la mitja part i l'Òdena 0, Vistalegre Santa Margarida 0, suspès més o menys al minut 20 i el Molanta 2, Moja 2, suspès a manca d'uns 10 minuts també perquè ens diuen va haver una miqueta de trifulca entre els dos equips. Els partits que sí es van disputar són els següents: Internacional 1, Sogrense 2, Sant Cugat 4, Carme 2, Cubelles 2, Penya Madridista 1, La Múnia 6, La Pobla de Claramunt 0, Piera 1, Fundació Vilafranca 4 i Vilanova del Camí 4, en Riudebitlles 1. La Múnia líder, 43 punts, seguit del Sogrense amb 38, 36 al Cubelles, 34 al Molanta, 30 per Internacional i Masquefa, 29 per Òdena, 27 per en Riudebitlles, 27 punts també pel Vilanova del Camí, 25 per la Fundació Vilafranca, la Pobla de Claramunt, 21 pel Capellades, Vista Alegre en suma 20, 19 al Moja i tanquen la classificació amb 16 al Carme, amb 15 al Piera i la Penya Madridista amb 6. Sota una pluja, no direm que intensa, però sí molt insistent, es va disputar amb el derbi al municipal de Guadols el passat dissabte, amb victòria final, Toni, del Sogrense 1-2. Curiosament, el mateix resultat de la primera volta, però aleshores, en recordem, l'Inter es va dur la victòria i ara el Sogrense.
Sí, de fet, per fi el Sogrense guanya l'Inter de Manolo Cantos.
Sí,
no?
Fins ara no havia pogut fer-ho.
No l'havia pogut fer, havia empatat un i havia perdut un altre, doncs, i bé, i va aconseguir-lo gràcies a dues errades que va aprofitar molt bé el Sogrense. Una arribava al minut 6 en un xut des de fora que refusava Rusto. La pilota quedava molta allà i un parell de rebots posava la cama a l'Abril i marcava el 0-1. I al minut 20, doncs, també en una jugada en la que Granado va ser molt viu, va avispar una pilota que se la jugava un defensor de l'Inter, passa a Salido i Salido marca el 0-2. I fins i tot va tenir una gran ocasió abans, havia tingut una gran ocasió també Toni Salido, també en una jugada molt ràpida per la banda, que va xutar i la pilota se'n va anar llepant al pal, no? El pal segon de la porteria de l'Inter. Va ser la millor ocasió del Sogrense, sobretot en aquells minuts, i a partir d'aquí, al minut del 20, l'Inter va començar a profunditzar més el seu joc, més a la contra, i a la contra realment doncs, era el que les almes per fer-li mal al Sogrense. En aquest cas va tenir 3 o 4 ocasions claríssimes abans del gol, el que passa que ja estava molt acertat a l'Albert, que per mi va ser un dels grans destacats el dissabte del Sogrense, i doncs va estar molt fi el porter del Sogrense aturant aquestes pilotes claríssimes de gol. Després arribava el gol ja pràcticament
a punt. Sí, el 46 era el descompte de la primera part,
Lluc feia el 1-2 i posteriorment Lluc se lesionava quan el Sogrense treia del mig del camp, una lesió doncs, que ja l'hem parlat
fortuïta,
abans, fortuïta, però que lo portarà perquè és una lesió
important
perquè de fet lligament creuats, doncs el jugador ha quedat ingressat avui, li fan una ressonància magnètica perquè pensen que n'hi ha alguna cosa més i doncs segurament que demà o demà passarà pel quiròfan aquest jugador, no? Després la segona part doncs ja pràcticament
l'Inter va dur molt la iniciativa del joc, intentant doncs aconseguir el gol de l'empat. El Sogrense, com es diu vulgarment, més a la cova, va intentar sorprendre amb alguna acció de contracop, no va ser una segona part de grans ocasions, això sí, en recordem una de Javi González, la més clara, va intentar superar amb una vaselina Albert, però la vaselina li va quedar curta i l'Albert doncs, va poder atrapar la pilota sense problemes. Molts canvis, va poder debutar fins i tot Alejo, Sí. Divendres el Jordi ens recordava que l'Alejo s'havia incorporat ja definitivament al Sobrense, va disposar d'uns bons minuts. Uh-huh. I bé, ha estat una de les notícies positives també, a banda de la victòria per aquest Sobrense. Al final 1-2, bon ambient a Aiguadols, malgrat la pluja, bon ambient per part dels aficionats de l'Inter, bon ambient també per part dels aficionats del Sobrense, acompanyats també dels tocs de gralles, de les tonades habituals de festa major. Fins i tot quan va acabar el partit, els grallers van ser convidats a entrar fins i tot als vestidors per continuar aquesta festa, motiu d'aquesta victòria, d'aquests 3 punts que entenem són importants per seguir l'estela de la Múnia. Anem a escoltar ja els dos entrenadors, les declaracions postpartit. Primer, escoltem Jordi Serra i la seva valoració d'aquest 1-2 favorable al seu equip.
Correcte, avui hem començat molt ben ficats al camp, hem lligat un parell de jugades que hem aconseguit, bueno, amb una miqueta de fortuna el primer i la segona una bona jugada, hem marcat 2 golets, ens hem ficat en avantatge, hem tingut el 3-0 amb el xut del Litus al pal, i veto aquí que quan es anava a la primera part amb una jugada dubtosa que l'àrbit indica que no era fora de joc, i em sembla que correcte, que no era fora de joc, ha marcat amb el Lluc, no? Però la segona part ens ha costat molt, hem sortit freds, part tinc l'equip, continuo tenint molts tocats, alguns juguen una mica forçats, el Sergio Moreno pues, no va entrenar gaire i aguanta el que aguanta, jugant amb llagues, el Sergio, pobre, que surt i fa el que pot, a l'Alejo, que encara no sabia si estava jugant a futbol o a futbol sala, i el Lluís, que, bueno, que s'ha recuperat després de les seves lesions i els seus viatges, que és un nano que viatja a Xina, a Austràlia, i no el tenim quasi mai. Mm-hmm. Bé, hem guanyat els punts, la veritat és que la segona part, si el balanç era una miqueta a favor d'ells, però tampoc han gaudit de gaires ocasions, potser una, però bé, no l'han aprofitat, l'Albert ha estat molt bé, i bé, hem guanyat els punts i la festa aquesta vegada ha sigut nostra.
Partit molt físic, Jordi, a sobre, amb aquest aiguat que aquella encara el convertia més físic, si cal.
I la bona entrada que hi havia, imagineu-vos si hagués fet un dia una tarda de sol, aquí hagués hagut una entrada descomunal. Felicitar, bueno, sobretot el comportament de tots els jugadors, ara comentàvem aquí que tant ells com nosaltres hem fet un partit físic, però sempre dins de la normalitat, legal. Sí. Només hi ha hagut una entrada que ha sigut, però és normal, en un partit hi ha molts nervis i atenció i s'ha fet una entrada dura, que és normal, i bé, que ha sigut un espectacle, amb les gralles, amb els timbals, amb bon comportament, i bé, doncs aquesta vegada ja et dic que ens ha tocat la festa a nosaltres, la primera volta els hi va tocar amb ells.
La clau potser el primer gol, no? El fet d'haver marcat aviat, això us ha tranquil·litzat una miqueta, no?
Sí, m'ha recordat molt, a sobre anar amb grocs també, m'ha recordat molt el partit de l'1-5 del primer derbi que hi va haver entre nosaltres. Si no haguéssim afluixat, jo crec que la primera part haguéssim pogut anar-se'n amb més avantatge. El que passa que la segona ells ens han apretat, tenen jugadors de molta qualitat, han tirat l'equip més cap a dalt, nosaltres no hem sabut sortir de la cova. Ja et dic que potser això és una cosa a solucionar, però bé, això, i que no se'ns lesioni ningú més, sisplau, i poder incorporar algun jugador. Aviam si treballem aquesta setmana per poder incorporar alguna novetat a l'equip.
Molt de respecte, no? La segona part, heu preferit, com es diu, nedar una miqueta i guardar la roba abans que llançar-se a l'atac a buscar el tercer, que podia arribar també amb una contra.
Sí, de fet, bueno, clara no n'hi ha hagut. Hi ha hagut alguna jugada per banda del Xino, alguna del Salido que ha volgut anar sol, on tenia l'Alejo al mig. Però bé, clares no han tingut. La nostra intenció era seguir jugant igual, la veritat, però ells ens han apretat, ells jugaven com a locals i, bueno, ells tenien molta il·lusió també, i aquest partit pues, els hi passarà bastant, perquè jo crec que ells esperaven tenir una altra festa avui, i per sort l'afició del Sobrense avui ha respost com mai, perquè la veritat és que hi havia gent de tot arreu de nostra, que els jugadors s'han mogut molt per fer venir gent, i pues, la veritat és que el premi aquesta vegada és nostre. I crec que dins de tot, pues, potser una miqueta fluixa la segona part, però jo crec que el resultat és just.
Què significa aquesta victòria, Jordi, més enllà dels 3 punts?
Home, significa encarrilar 2 victòries fora de casa, que és molt important, perquè clar, és el que dius tu, juguem aquí però és fora. Uh-huh. Vam guanyar a Vilafranca de la manera que vam guanyar, l'equip, tot i les lesions que tenim de llarga duració, perquè són lesions de llarga duració, l'equip a Rafa incorporem jugadors que són bons per l'equip, i bé, això significa que ara pues, la setmana que ve no podem fallar contra el Piera, i després abans de Carnaval pues, el desplaçament difícil de Vilanova al Camí, hem de sumar els 6 punts.
Ha debut a l'Alejo, què t'ha semblat?
Home, avui ell s'ha trobat amb una festa que encara no coneixia, no? Ara estàvem allà ballant tots i ell s'ho mirava així com dient, curiós,
si
això és cada partit jo m'apunto, no estava allà, doncs, he tingut que jugar més del que jo volia, perquè a la mitja part hem tingut algun tocat, en Joan estava amb moltes llagues, li costava córrer, salia d'una petita rotura i ha aguantat molt, el Sergio no aguantava i he tingut que treure-la potser abans del que tenia previst, no? És un jugador de 5 metres. És un jugador de 5 metres, no han arribat boles clares, però jo crec que ens pot anar bé en algun partit amb el Salido davant, que treballa molt, doncs podem fer una bona dupla.
Amb el Lluís i l'Alejo teniu dos autèntics tanques allà al davant, eh? Hi ha hagut un moment que s'han ajuntat els dos i pensava, bueno, quina planta, no?
I a més en Lluís ha sortit enxufadíssim, sí, sí. Ha corregut 5 minuts seguits, sense parar. I dit, tu corre. I m'ha dit, vale, jo corro. He corregut molt i bueno, són tios amb percherons, el Sergio també és molt alt. Bueno, se'ns va bé perquè dalt, si no estan aquests, estan el Litus i el Sergio, que tampoc són, i el Joanet, que no són homes d'anar molt bé de cap, però si anem incorporant així jugadors i el Mario, que aviat ja estiguin altres, pues tenim molt a guanyat, la veritat, i ja et dic, davant, pues, si comencem a penjar pilotes potser sonarà la flauta, o la caralla.
Sí, perquè avui he hagut ara de fer-se
sí,
vestidor,
avui
no?
Està a la teva salsa, eh? Bueno, pues res, aviam, contentíssims avui, a treballar per la setmana que ve guanyar amb el Piera.
Però una victòria avui, Jordi, en qualsevol cas, jo preguntar què significava, no? Significa continuar aquesta guerra particular, si es pot dir així, amb equips com la Múnia, com el Molanta, que últimament estan fins també i no fallen.
Sí, ara la Múnia té un partit complicat demà, encara que ells no ho pensin, que és el poble de Claramunt, que nosaltres aquí, perquè hi va haver un penal molt ràpid i es van desmoronar, jo crec que la Múnia demà guanyarà, però després no sé si venen aquí.
Amb l'Inter, sí, sí.
O sigui que aquí tampoc tindran cap festa, eh? Vull dir que allà els van guanyar i aquí també els podran guanyar. I l'Inter és un bon equip, eh? És un bon equip amb molta raça i amb bons jugadors. Vull dir que aviam si ara ens fan un favor.
Això és el que deia Jordi Serra, Manolo Cantos...
Hay que estar a la pérdida y a la armadura. Creo que también el otro día había avisado que porque no iba a tocar perder. Y mira, parece que lo dije como una premonición.
Yo creo,
bueno, creo que en la primera parte no hemos estado en el partido, hemos jugado demasiado precipitado, sobre ese se ha aprovechado de los dos fallos que hemos tenido, pero creo que en la segunda parte hemos merecido algo más. Pero bueno, también hay un equipo enfrente que ha sabido defenderse y nosotros tampoco no le hemos complicado la vida demasiado, salvo una jugada que para mí es penalti, el árbitro no ha pitado, y una clarísima de Javi que se le ha echado la mano al portero. Uh-huh. Pero bueno, nosotros hemos perdonado y ellos no.
En un partido como estos, en que hay que dominar muy bien los nervios, el corazón, quizá la clave haya estado en el 0-1 que ha llegado muy, muy temprano.
Bueno, el 0-1 también el primer partido de la primera vuelta también marcaron a los primeros y después le dimos la vuelta. Lo que pasa es que lo que más nos ha molestado es el segundo y cómo ha sido, ¿no? Por un fallo, porque eso no sé, vamos, un fallo de infantiles. Aunque claro, al jugador hay que levantarle la moral y que siempre estamos. También lo comentamos en la el otro día, en la tertulia, que bueno, pues si te roban un balón así y te mete el gol, pues lo aplaudes al contrario, pues más listo que tú y no te queda otra, ¿no? Uh-huh. Salvo que seguir intentándolo, y creo que nosotros lo que sí hacemos bien es jugar a fútbol, está cada uno intentarlo. Lo que pasa es que yo creo que hemos salido demasiado nerviosos y hemos jugado más con el corazón que con la cabeza, sobre todo la primera parte, porque la segunda ya sí que hemos jugado un poquito mejor.
En la segunda, Manolo, el equipo pues ha estado ahí achuchando, el Sugrense no salía de la cueva, como se dice, y bueno, habéis tenido sobre todo la más clara esa de Javi, que ha intentado
una vaselina y se la ha echado la mano al portero. Creo que es una lástima porque Javi se lo merecía, ¿no? Por el esfuerzo que ha hecho. También en la primera parte hemos intentado jugar con tres delanteros, presionando un poquito arriba, no nos ha salido lo que nosotros queríamos, y bueno, pues el Sugrense se ha aprovechado, no queda más que decir, que nada más que felicitarlo y que le sirva para estar ahí arriba y presione. Intentaremos de la semana que viene ganar a Múnia para intentar de hacerlo que le valgan más los puntos, y nada más, no nos queda otra cosa.
Más allá del resultado, Manolo, y de la derrota, lo negativo es la lesión de Lluc, ¿no?
Sí, eso no sabe, ahora llamaremos a ver qué tiene, porque de momento
igual, se lo ha hecho solo, ¿no?
Se la ha hecho solo, se la ha girado la pierna, se la ha quedado clavada, se la ha girado. Igual puede ser una distensión como puede ser rotura. No sabemos el alcance que tendrá. Desde aquí le deseamos que se recupere lo antes posible, porque es un jugador muy importante para nosotros. Yo pienso que si en la segunda parte hubiera estado, aguanta muy bien la cabeza del balón atrás y entra muy bien, y nos ha hecho falta.
Y ahora le preguntaba al Jordi qué suponía la victoria para el Sugrense, importante para seguir en la lucha, para ellos. Te lo pregunto a ti, ¿para vosotros la derrota es un paso atrás?
Bueno, no, es un paso atrás, cuando siempre hemos estado hablando, por lo menos nosotros dentro del grupo, de que lo importante era mantenerse. Yo creo, hombre, perder en casa siempre es un paso atrás, por la afición que tiene, por la gente que viene detrás tuya, por lo que arrastra el club, y porque llevamos 3 o 4 partidos perdidos. Si no hubiera sido por eso y fuera el primero que pierde, pues tampoco no tiene importancia. La importancia la tiene ahí en el rival, cómo es, pero bueno, creo que ha sido un partido dentro del campo corrección, no ha pasado
muy disputado,
nada, muy disputado.
Quizás esto es lo más importante, más allá del resultado, ¿no? Que
está,
el partido ha sido deportivo.
Ya está, se ha jugado más con el corazón que con la cabeza, y hemos perdido un poquito ahí en la primera parte los papeles y no hemos estado a la altura de esos 20 o 25 minutos. Para nosotros, yo creo que si el domingo, que es la semana que viene, volvemos a jugar en casa, intentaremos ganar igual que hoy. Si no podemos, bueno, ya vendrán cuatro partidos. Yo creo que ganando cuatro partidos de los que nos quedan, el Inter está salvado, y lo que hay que mirar es eso.
Una última pregunta, Manolo. ¿Por qué tantos problemas cuando jugáis en casa?
Bueno, pues no lo sé, porque no jugamos muy nervioso y queremos hacerlo demasiado bien. Y nada más, y has visto cómo es el equipo, y siempre jugamos los mismos jugadores, un día juega uno, otro día juega otro, pero el grupo es el mismo, nos entendemos bien, movemos el balón muy bien, jugamos muy bien, pero siempre hay uno que falla, porque para eso es de humano, si no, no estaríamos en la categoría que estamos. Intentamos de jugar siempre al fútbol, y bueno, pues es un deporte y puedes perder o puedes ganar. Por descontado que no nos vamos a poner, si nos pusiéramos ahí atrás, a decir pum y pum para arriba, a lo mejor no nos marcan esos goles, ¿no? Uh-huh. Pero no para eso no estaría Manolo, claro, no sería yo.
Vale, Manolo, gracias.
A vosotros, a vosotros.
Doncs les declaracions de Manolo Cantos, entrenador de l'Internacional, que bé, com a local està tenint més problemes dels previstos i està perdent més partits dels previstos. En qualsevol cas, també una jornada prou atractiva la que ha de viure l'Inter aquest proper dissabte aquí amb la Munia, Toni. I ho deia Manolo, bé, a veure si podem també donar un petit cop de mà al Sobrense guanyant a la Munia, que no serà fàcil, però bé, en qualsevol cas... Allà estarà l'Inter.
Sí, home, el cote demà se'l donarien ells mateixos, no, perquè serien 3 punts més i 3 punts més, i això és molt important per ells, no? De rebot, pot beneficiar els Sobrenses.
Sí. Clar, el Sobrenses hauria de guanyar aquí el Piera, això. Però, sí, clar, primer un mateix ha de fer els deures.
Clar, exacte, però jo penso que, home, serà un partit complicat, difícil, jugar líder aquí, l'Internacional té agafat una miqueta les mides a la Múnia, i ja veurem què passa.
I ja veurem també què passa amb el Sobrense la Múnia, que ja té data definitiva. No serà dissabte de Carnaval, com s'havia comentat inicialment. Serà el dia 12 de març, a partir de les 9 del vespre, el partit ajornat Sobrense la Múnia. Repetim, 12 de març, a partir de les 9 del vespre. Ho hem de deixar, acabem. Toni, moltes gràcies.
Molt bé. Bona nit. A la fosca és un altre cop, eh?
Vinga, ja és una tradició.
Vinga, ja està content, eh?
Vinga, això, alegria, que no falti alegria. Senyores, senyors, moltes gràcies també per la seva atenció. Tornem dimecres amb més esports aquí a la ràdio. Adéu-siau.